Al matí, amb Raquel García.
I avui, en aquest especial del Dia Mundial de la Ràdio, el primer que farem és donar la paraula a la veu que torna a estar de moda i per això els consumidors han redescobert l'àudio. Assistim a tota una explosió de podcasts i nosaltres el que volem fer és veure com hem de tenir cura de la nostra veu. Així que el primer que farem és descobrir un estudi de veu que es troba a la nostra ciutat que va obrir la persiana fa un any.
L'entrevista.
I per això el que fem és saludar el Roger Perarnau. Roger, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns com vas decidir doncs, obrir, aixecar la persiana de Vocal Summit, que us trobem al carrer Sant Cugat, el número 120.
Jo ja feia uns anys que m'havia format amb cant i m'havia format com a professor de tècnica vocal, com a vocal coach. Vaig fer una carrera a un institut americà durant 6 anys i arrel d'això vaig començar a fer classes a casa meva particulars i m'anava bé i al final he tingut l'oportunitat d'obrir un estudi aquí al carrer Sant Cugat i allà estem.
O sigui que és l'estudi que t'hagués agradat no, tenir quan estudiaves tu,
sí,
no?
Sí, 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 i tant. Clar, jo vaig estar uns quants anys fent classes de cant i en realitat jo no vinc d'aquest món. Jo vaig estudiar ciències i de ciències vaig acabar fent de professor de secundària i va ser en aquella època que jo havia de parlar molt cada dia i alhora estava fent teatre musical en aquell moment i notava que la meva veu no estava tan bé com volia que estigués, no? I llavors va ser quan vaig començar a fer classes de cant, vaig començar a aprendre tècnica vocal i vaig començar a entrenar la meva veu i aprendre el mètode, no? I a partir d'aquí va anar la meva vida professional va anar cap al cant i cap a ajudar l'altra gent a poder fer funcionar la seva veu d'una manera més eficient.
La teva vida va fer un canvi radical, un gir de 360 graus. M'encanta perquè vas estudiar biotecnologia, vas veure que això de tancar-te en un laboratori no era cosa per tu, no?
Exacte.
Que no era la teva vocació i a partir d'aquí, professor, que suposo que també és molt important, també, doncs això, tenir cura de la veu i a partir del cant vas dir, doncs mira, realment hem de tenir cura, no?, de la nostra veu, perquè és un instrument que et dediquis, el que et dediquis és fonamental.
Clar, de fet, locutors, actors, professors, telefonistes, persones que estan parlant moltes hores al dia, entren dins una categoria de professionals que es diuen professionals de la veu. Això està, té com un nom així, no? I són persones que tenen la responsabilitat de cuidar la seva veu i poder-la tenir a punt sempre per poder fer la seva feina com toca. I ja no només per la seva feina, sinó també per poder-la mantenir ja de cara a nivell personal també. Perquè m'ha passat amb algunes persones que m'han demanat ajuda, sí. Que s'esgoten molt, no? La seva veu acaba esgotada al llarg del dia, arriben a casa i no poden ni parlar o jugar amb els seus fills per dir-te alguna cosa. Llavors, esclar, arriba un moment que es compromet la veu d'una manera que no ho pensem i no hi caiem mai fins que no ho perdem. La veu és una cosa que la gent ni es pregunta, no? ni es planteja que potser algun dia pues, no la pot tenir, no? I fer-la servir.
Clar, perquè ho fem tan inconscientment, no? Igual que quan respirem, no? Que no tenim aquesta consciència de la importància i que s'ha doncs, d'educar i parlar, no? I tenir algunes eines que ara demanarem també consells. Però primer et volíem preguntar per al tipus de públic, no? De client que ve també doncs, al vostre estudi.
Principalment, la majoria de persones venen per aprendre a cantar i sí, aquest és diguem-ne, el target més important. Però també hi ha molta gent que són professors, que, el que et comentava, no? Que es queden afònics, que han de comunicar-se o han de parlar moltes hores al dia, sovint amb molta intensitat, i demanen ajuda de veure com ho puc fer per projectar la meva veu, per tenir més veu, perquè m'aguanti més al llarg de la setmana, no? I no acabi al final de la setmana sense veu i sense poder-me comunicar bé, no?
Nosaltres doncs, tenim la sort d'escoltar alguns d'aquests usuaris, no? D'aquests professionals de veu que també formen part, no? dels usuaris, dels alumnes que venen al teu estudi. Comencem, si et sembla, amb un actor.
Hola, bona tarda. El meu nom és Eric Alés, tinc 24 anys i sóc actor. I actualment estic interpretant el personatge de l'Adi en el musical que es farà a la Faràndula aquest mes de març. I tinc la gran sort de poder també estar en un projecte de Corporació i Mitjans Audiovisuals Catalans, del Super 3, anomenat Projecte Beta. Des de fa ja uns quants anys, el Roger és el meu professor de cant i no li puc estar més agraït per tot el camí que hem recorregut i tot el que ens queda per recórrer. Plegats, doncs, en la meva feina, en tots els àmbits, la veu és un instrument essencial i amb el Roger sempre l'hem pogut treballar des d'un punt de vista molt interior, molt profund, sabent sempre, tenint molta consciència, el Roger, de cap a què és el que vull, cap on vull anar, i no podria estar en millors mans el meu coll i la meva veu que no fos amb una persona com el Roger. Així que li agraeixo molt tot el que estem aconseguint i vamos, que seguiré amb ell per sempre.
Una abraçada també des d'aquí a l'Eric, que el vam entrevistar en aquest programa,
ah, sí?
Parlant precisament d'aquest projecte que ens va semblar molt interessant. Clar, és molt important el que deia, no? Com ajudes doncs, a treballar la veu. Com es fa, per exemple, en el cas d'un actor?
Clar, per mi, diguem-ne que la veu... hi ha com tres àmbits que s'han de tenir en compte, no? És a dir, s'ha de aprendre a cuidar la veu. Hi ha tota una sèrie de coses que has de tenir en compte, d'higiene vocal que es pot tenir, no? Com per exemple hidratar-te bé internament, externament, a través de vapor, inhalar vapor d'aigua, hidratar-te bé a nivell sistèmic, no? Beure aigua, intentar no tossir massa, no carraspejar, no xiuxiuejar, són coses que, activitats que fem de normal, no? I el que fan és desgastar la veu. Això és una banda, no? Diguem un àmbit.
Suposo que també bons hàbits, no? Dormir,
clar,
descansar, no
exactament.
Fumar, no? Per exemple.
Totes aquestes coses, intentar no parlar alt en ambients molt sorollosos, aquest tipus de coses, no? Això és com una part, no? Després hi ha una altra part que és utilitzar bé la veu parlada. Hi ha tota una sèrie de coses que es poden treballar, que és l'entonació, les inflexions de la veu, el ritme, la velocitat, les pauses, com es gestionen, tot això fa que optimitzis la funció vocal, no? I llavors, per mi, hi ha un altre vessant molt, molt important, que és l'entrenament vocal. Perquè encara que fem servir bé la veu i tinguem cura, si la càrrega que ens demanen per la nostra feina o per el que volem fer és més elevada del que la nostra veu pot fer, necessitem un entrenament. Mm. És a dir, necessitem allargar les hores de funcionament d'aquesta veu o la resistència vocal que tenim, no?
Clar, perquè si no acabes de portar la teva veu al límit, no? I això
exacte.
Al final té unes conseqüències, un impacte.
Exacte. Jo tenia un professor que em deia que la veu era com... Si tens un sac de pedres, tu comences el dia i comences a llançar pedres. Vas buidant la bossa. Arriba al final del dia i si encara te'n queden, durant la nit recuperes unes quantes, no? Mm-hmm. Que si arribes al final del dia, les has llançat totes i en recuperes unes quantes només, el dia següent comences amb les poques que et queden. I si estàs a migdia i ja no te'n queden, comencem a forçar, no? Hem d'entendre que la veu és com un múscul del cos, és com qualsevol múscul del cos. Treballa, i si fa un treball sostenible, doncs escolta, cap problema, no? Estem bé, la nostra veu funciona bé. En el moment en què comencem a exigir-li més del que pot fer, la veu comença a cansar-se, i quan la veu es cansa, hi ha altres músculs del voltant de la veu que tendeixen a agafar el relleu d'aquesta feina, com és la mandíbula, la llengua, altres músculs del coll, que el que fan és apretar la veu i sovint notem com la veu està com apretada, com acabem cridant, i si fem això, la veu, les cordes vocals, en lloc de vibrar, el que fan és picar, fregar, i si freguen i piquen, s'irriten, s'inflamen, i al cap d'unes hores doncs, notem que la veu no està com voldríem, I això és un problema que, clar, si es va cronificant, acabem agafant aquests hàbits d'apretar el coll, diguem-ne d'una manera, es va mantenint en el temps, i això ho hem de fer un reset, no? I amb el que fem, per exemple, amb l'Eric, no?
Sí.
L'Eric va començar amb mi i ell cantava una cançó i es quedava fònic, una vegada. Clar, no pot ser actor, no pot ser cantant d'aquesta manera, no? I hem anat treballat molt la resistència intrínseca de les seves cordes vocals amb exercicis, amb vocalitzacions, i ell a poc a poc ha anat agafant una resistència que ara el tio se'n va al matí, grava podcast i programes a la tele i arriba a la tarda i fa una classe de cant amb mi, per exemple, després se'n va i fa un assaig a la DIN i arriba l'endemà i té la veu per seguir. I aquest és l'objectiu, no?
Per això és important entrenar la veu.
Clar.
No?
Sí,
tenir
exactament.
Totes aquestes eines, tots aquests recursos, l'estrès, Roger, també passa factura, no? M'imagino.
Sí, perquè, clar, quan estem preocupats, estem estressats, es activa tota aquesta maquinària que et deia que el que fa és com apretar la veu i fa com tensar més, si estem més tensos, doncs el nostre cos no està com hauria d'estar i tendim a entrar més en aquesta aquest funcionament equivocat de la veu en què les cordes vocals doncs, no funcionen bé, es pateguen més i, bueno, es desgasten més.
Anem a comprovar també la veu d'una mestra, que m'imagino que també és un dels targets, no?, que dels públics que també et demanen consell i recursos.
Hola, què tal? Em dic Cristina, tinc 40 anys i sóc mestra d'educació infantil del Col·legi Sant Francesc. Vaig començar a fer sessions amb el Roger perquè notava que la meva veu s'apagava, no tenia força i al finalitzar el dia em quedava sense veu. Llavors vaig començar a fer sessions amb el Roger i a poc vaig anar recuperant la meva veu, a saber fer un bon ús. I gràcies a les seves eines he tornat a ser feliç. En Roger em va tornar la felicitat. He recuperat la meva veu, puc cantar i explicar contes amb els meus alumnes i no acabar el dia sense veu, acabo el dia amb veu. I estic super agraïda.
Roger, clar, m'ha encantat quan diu la Cristina que gràcies, no?, a aquestes eines, a aquests recursos, ha tornat la felicitat en el seu dia a dia, perquè, clar, per als professionals, pels professionals que ens dediquem, no?, que tenim, doncs això, la veu com la nostra eina, no?, és molt important. Clar, genera molt neguit, no?, quan veus, com explicava ella, que et quedes sense veu, que no pots arribar, no?
Clar. Clar, és el que dèiem, si tu arriba un moment que no pots ni parlar ni comunicar-te amb la teva família, llavors, clar, has arribat a un punt de dir, espera, això ho hem de solucionar, sí o sí. Si una cosa és que jo vagi més a remolc a la feina i mira, però el moment que no puc ni d'allò, i la Cristina em fa molt content veure que perquè fa uns quants anys ja que no fem sessions, en realitat. Uh-huh. Vam deixar de treballar amb la seva veu fa uns quants anys, bastant abans de la pandèmia, i veig que té veu. O sigui, quan va arribar, que parlava així, no tenia més veu que això. I, clar, veure que ella, la seva veu espontània és, pam, és això, se sent encara alguna història, perquè ella té un cas més complicat de veu i tal, però li està funcionant i pot seguir. Vull dir que em fa feliç veure que, en realitat, tot el que vam treballar ha quedat en la seva veu, no?
És a dir, un win-win, eh? Heu sortit tots guanyant, perquè és un bescanvi, clar, genera molta frustració veure, doncs, això que et marxa, no? La veu, i passa molt sovint, també, doncs, amb molts professionals que es dediquen, no?, per això, pel que explicaves, perquè al final suposo que també moltes vegades posem, doncs, al límit, no?, les nostres cordes vocals, a vegades, doncs, busquem aquesta ajuda quan ja és massa tard, no?, o quan el problema s'ha agreujat.
Aquest és el problema, que no hi posem remei fins que potser és massa tard, no?, I una persona com jo, que al final rebo gent que el ve un estudi i diu, mira, Roger, vull aprendre a cantar, o vull treballar més la meva veu per resistir més, jo he de saber una mica si aquesta persona necessita anar al metge o necessita entrenament vocal o necessita rehabilitació vocal. Són coses una mica diferents. I una cosa ho fa l'logopeda, altra cosa ho fa el metge, vull dir, bé, hem de posar una mica d'ordre a la situació, no? I la gent sí que es tendeix a vegades a venir i llavors potser a vegades és massa tard. O no, eh? Moltes vegades dius, mira, anem a treballar la teva veu i de sobte veiem que vas recuperant veu, vas recuperant i de sobte, doncs, mira, tornes a la normalitat, no? I sí, s'ha d'anar en compte i, si més no, tenir una mica de consciència de com estàs la teva veu, si estàs apurant massa o si estàs passant-te, no? Hi ha moltes persones, per exemple, que venen i em demanen que els ensenyi a cridar. Perquè a vegades han de cridar, han de fer un crit, un actor ha de fer un crit en un moment donat i ha de ser un crit. Però es pot cridar d'una manera o d'una altra, diferent, i ja tot desgasta, al final. Parlar desgasta. Si no vols desgastar-te, has de callar. A partir de que parlem, com més agressiu sigui el que has de fer, més desgasta. I pots cridar d'una manera molt agressiva per la veu i d'una manera menys agressiva. Llavors, al final, en totes les situacions hem de trobar el que és millor dintre del que et demanen, no?
Uh-huh. El que encaixa millor, segons doncs, les circumstàncies. Anem també a donar veu a l'últim testimoni. També és una dona darrere d'un projecte musical.
Hola, sóc la Valerio, tinc 22 anys. Actualment tinc el projecte de Venus, i amb el qual canto. I fa uns anys, és a dir, quan en tenia 16, em van operar de les cordes vocals perquè tenia un quiste intercordal. I amb en Roger vam fer part del postoperatori, o sigui, ella em va portar la part com de tècnica vocal per tornar a cantar, i em va anar molt bé. Vaig acabar com sabent posicionar la veu i algunes tècniques per no forçar tant, o per, sobretot per fer una mica d'escalfament abans de qualsevol esdeveniment. I ara no només per cantar, sinó per parlar, ja que el que em va passar no només era quan cantava, sinó que realment el meu dia a dia se'm cansava moltíssim la veu, i gràcies a aquestes classes vaig com també començar a saber com i quan utilitzar la veu, i res, molt recomanable. Adéu, que vagi bé.
Doncs una abraçada també per la Valèria. Suposo que també tens molta fidelitat, no?, amb els alumnes que veuen que això, no?, que totes aquestes sessions funcionen, no?, aquests recursos, sí. Per, com deia doncs, la Valèria, quan has de parlar i quan també doncs, has d'oferir doncs, aquests silencis, no?, i tenir cura de la teva pròpia veu.
Clar, sí, sí, sí. I, de fet, m'agrada la meva feina que la gent entén, quan comencem, entén cap on anem, no? Que l'objectiu és aquell. Ah, vale. Llavors, en poques classes ja veuen, mira, és que si ho fas així, mira com et sents. Diu, però em sembla que no estic fent res ara, no? Com amb cantants, per exemple, passa molt que han de cantar un agut. Diu, és que, sí. Roger, és que jo no arribo aquí. Diu, bueno, no arribes. No és que
ja
no arribi.
Arribaràs, no?
No és que no arribis, és que no saps com arribar-hi. Llavors, vols fer un agut i el que estàs fent és cridar. Llavors, t'ensenyo a fer-ho d'una manera diferent, ho noten, diuen, ah, espera't. Ah, espera't, que això és molt millor. A part, sona molt millor, uh-huh. És més potent i no cansa. Llavors, això és fàcil de trobar, és fàcil de trobar, però és difícil de mantenir en el temps d'una manera que cada vegada que ho facis et surti bé. Llavors, moltes vegades les persones, doncs, està bé perquè estic content que agafin com una certa regularitat, uh-huh. I com un compromís, i amb ells mateixos, en realitat, no? I realment, normalment, amb la majoria de persones estem uns quants mesos treballant fins que sentem una sèrie de coses que diuen, ah, mira, ara, hosti, la meva veu funciona molt millor per parlar, o la meva veu funciona molt millor per cantar aquella cançó que abans no arribava allà, o se m'anava la veu a falset, o feia un gall, o això. Bueno, totes aquestes coses que passen, doncs no és que la teva veu no sigui per cantar o no sigui per arribar. No vol dir que tu no serveixis per cantar aquesta cançó. És que no has trobat les eines que t'ajudin a arribar-hi, no? Uh-huh.
Perquè, clar, la veu és un instrument i com qualsevol instrument necessita, doncs, això, tenir, doncs, coneixements i doncs, una experiència, no?
Sí, i agafar uns hàbits nous, perquè tu estàs acostumat a fer servir la veu d'una manera i quan la portes cap a un altre camí dius, però aquesta veu, vols dir? Aquesta veu és rara, no? I em diu molta gent, però això és raro. No, gravem-ho, escolta't. Ah, no, ui, sona bé, però la sensació interna és rara. Això moltes vegades passa quan entres a la veu mixta, que és, uh-huh. Bueno, és un tema de registres vocals, és una mica més complicat, no? Però sí que quan fem servir la veu amb potència cap als aguts bé, i ho fem bé, bé des del punt de vista de sostenibilitat, diguem-ne, no? De que la veu estigui més sana, uh-huh. No? Quan ho aconseguim, quan entrem, la gent sol dir, hosti, però això és una mica raro. I a poc a poc es van com familiaritzant amb la sensació i diuen, ah, no, mira que bé que estic aquí, no? I perquè és còmode, sona bé, és potent, és... Mira. I bueno, en això treballem, perquè al final és buscar la manera que sigui més orgànica, més còmoda, més funcional per la veu.
Clar, avui és el dia de la ràdio i nosaltres hem volgut començar doncs, aquest especial parlant de la veu, perquè per nosaltres doncs, la ràdio és paraula, és música també, silenci. I també volia preguntar-te si venen també locutors i també doncs, radiofonistes, no?, al teu estudi.
Sí, han vingut un parell. Però sí que és cert que han vingut més per aprendre a cantar que no per... No m'he trobat amb locutors que estiguin tenint problemes de veu, però personalment, amb els 6-7 anys que fa que em dedico a això, han vingut d'aquest perfil, però més per la part més artística.
Uh-huh. Com ens hem d'imaginar també, Roger, les teves sessions, no? I com és l'estudi?
L'estudi hi ha una recepció, un lavabo, llavors hi ha tres sales. Una sala primera, que és la que fem servir per la part de la veu parlada, que treballem amb un logopeda que es dedica a fer tota la part de rehabilitació vocal, etc, etc. Després la segona sala és on estic jo i és un estudi de gravació, i allà fem tota la part d'entrenament vocal i ara estem començant a obrir tot el que seria el tema de l'estudi de gravació, l'estudi de producció de cançons, i és un àmbit diferent. Llavors, al final hi ha una sala gran per fer projectes vocals amb grup, no? I, per exemple, estem obrint tallers de teatre musical, estem obrint cors, grups de cant, Bàsicament això, sí.
És a dir, que està en constant creixement, no?, aquest estudi. M'imagino,
sí,
també és un projecte orgànic, no?, en funció de les demandes també dels usuaris,
ah,
no?, que venen, perquè és molt interessant tot això que explicaves també dels tallers i evidentment, de l'estudi, no?, de gravació.
Clar, jo el que volia era obrir un centre, que de fet no n'hi ha gaires. A Londres sí que en conec un. Bueno, al final hi ha escoles de música, hi ha centres de logopèdia i d'etcètera, etcètera, però un centre dedicat a la veu que tracti la veu d'una manera més global, no?, de nivell multidisciplinari, doncs em sembla que no hi és. I per mi és important perquè al final una persona que entra per la porta, doncs potser primer ha de fer rehabilitació, o potser no, potser ha de fer cant, no?, o potser vol fer un taller, i està tot una mica relacionat, no?, al voltant de la veu. I per això em semblava interessant fer un projecte d'aquestes característiques i al final anar-nos adaptant això al que pugui demanar la gent.
I per què a la nostra ciutat? Per què a Sabadell?
Ah, perquè sóc d'aquí.
Per fer-ho fàcil, que també és important conciliar,
sí,
vida professional i personal.
A veure, també és veritat que jo vaig començar, de fet, quan vaig començar a fer classes de cant, vaig començar a Sant Vicenç dels Horts. Mira, perquè em va sortir una feina allà, i al final vaig començar també a casa, a fer classes a casa meva, i vaig fer, sí, com uns quants clients ja d'aquí, de Sabadell, no? I em va sortir l'oportunitat d'obrir un local, i mira, aquí a Sabadell, doncs, ja està bé.
De fet, et vam descobrir així, eh? Jo passejant pel carrer Sant Cugat em vaig fixar i vaig pensar, mira, un estudi de veu molt interessant, vaig pensar, els trucarem a veure què és el que fan. Qui t'acompanya en aquest projecte? Hi ha més professors?
Sí, ara mateix hi ha l'Àfrica, que és alumna meva de fa, de fa uns quants anys, i ella es dedica també a fer classes de cant, ella ha fet teatre musical, i llavors es dedica a fer els grups de teatre musical. I llavors hi ha una persona que és logopeda,
sí.
I de moment, des que hem començat, encara no hi ha hagut gaire demanda de logopèdia i tot el que hi ha hagut ho he assumit jo, però bueno, tenim una persona que està amb nosaltres pendent de veure la que tinguem la demanda, doncs això, quan cobrim un projecte, pues, la cosa va així.
Ja et veig, és un projecte molt orgànic, ens encanta.
Fa un any que hem obert i mira.
Clar, és que tot just, no? Esteu doncs, allò doncs, començant amb,
sí,
aquestes primeres passes. Nens i nenes? Tens també alumnes,
sí,
petits?
Sí, sí, de fet ara ja hem obert un grup de cant i teatre musical, que són nenes de 11, 12, 13 anys, més o menys. Són 4, em penso, 3 o 4, i el porta a l'Àfrica, també. I també fan classes particulars. De fet, per mi és curiós, perquè la gent comença, sí, a estudiar cant moltes vegades massa tard, penso, eh? A vegades crec que hi ha la percepció de la gent creu que, escolta, fins que no hem fet el canvi de veu, no cal començar classes de cant, perquè llavors quan l'haguem fet el canvi, llavors val la pena començar. Bueno, hi ha tots els hàbits de vocals que es poden agafar de ben petits. De fet, és molt millor, perquè la veu, quan ets petit, és molt, com tot, és molt més maleable, no?
Totalment.
Si un nen petit aprèn millor qualsevol cosa, el cant és el mateix. I tinc alumnes de cant que ara estan ja a l'ESO, 13, 14 anys, que estan cantant increïble. I penses, buah, si jo hagués cantat com tu amb 13 anys, pff, ojalà, saps? Però m'hi vaig posar molt tard. Passa que, mira, no sé per què, no és tan comú, no?, fer cant quan ets petit. Sí que és més comú fer violí o piano. Bueno, mira, no ho sé, no et sabria dir per què.
Doncs a partir d'ara teniu també doncs, la possibilitat d'aprofitar doncs, a Vocal Summit al carrer Sant Cugat, al número 120, i fan totes aquestes propostes. De fet, t'emplacem, Roger, d'aquí doncs, un mes o un parell de mesos que vinguin alguns d'aquests alumnes d'aquests tallers i també descobrir, no?, les possibilitats que té doncs, el cant. Per acabar també, com és el dia de la ràdio, nosaltres estimem moltíssim la veu. Dóna'ns alguna recomanació també per als nostres oients, no?, per tenir cura. Siguis professional o no, de, doncs això, de la veu que ens acompanya des de que naixem fins a l'últim dia.
Una recomanació, sí, de la veu a nivell així general. Bueno, ara és època molt constipats.
Sí,
no sé si podria fer algun tipus de...
De fet, quan et vaig emplaçar a fer aquesta entrevista, em deies, ah, és que no tinc gaire bé la veu. I jo et deia, no et preocupis, jo també estic refredada. Jo crec que aquesta època, qui més, qui menys.
Sí, sí.
O al·lèrgies o refredats.
Sí, sí. A més, quan tens una filla petita, com en el meu cas, és fàcil que acabis enganxant de tot. Sí, i de fet, avui al matí pensava... I dic, és que una cosa important que la gent no sé si sap, bueno, al final és remei de l'àvia, eh? Tampoc estic descobrint res nou, però sí que quan ens llevem hem de tenir present intentar tossir el mínim possible, perquè estem encostipats, tenim mucositat, ens llevem, estem tota la nit respirant amb la boca oberta i el moc queda sec, enganxat al coll. Si tu et lleves i el primer que fas és tossir, l'únic que fas és irritar i no treure moc. Llavors és molt més intel·ligent llevar-te, dic, a veure, calma, em prenc un got d'aigua, me'n vaig a la dutxa, estic 10 minuts, un quart d'hora, que estiguis a la dutxa normalment, surts, comences a esmorzar i intenta no tossir fins llavors, perquè probablement, amb aquest procés, entre que has begut aigua i el vapor de la dutxa, aquest moc s'ha hidratat ja, i ja el pots treure de manera més... I si no, el que fem és tossir, es va cronificant la tos, i aquests constipats que estem agafant ara aquests dies, doncs no marxen ni amb... ni de cap manera.
Doncs Roger, moltíssimes gràcies per els teus consells. Ja ho heu vist, doncs un pou de saviesa per tenir cura de la nostra veu. Que vagi molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.